El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. El món és digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui aparcarem la transformació digital per parlar d'un tema interessant a l'hora que preocupant. Estic parlant de la situació de la dona al món laboral. No sé si sabies que les dones se'ls paga menys que els homes, amb una bretxa salarial actualment, una bretxa de gènere, estimada al voltant del 20%. I això està passant a nivell mundial. Per parlar d'aquest tema, tenim avui convidada a la Laura Inés Fernández. Ella és emprenedora, consultora de negocis i guanyadora de l'Influential Business Woman Award 2023. A part, és fundadora i CEO de l'empresa Bean Mindset. Comencem el programa amb la Laura Inés Fernández i la dona i la situació laboral. Bé, Laura, doncs, el primer de tot, donar-te la benvinguda al programa.
Moltes gràcies, Tomàs. Gràcies per invitar-nos.
La setmana passada vam parlar precisament de dona TIC i la situació de la dona i les nenes, les carreres. Avui parlarem d'un altre tema de dona, però del tema salarial, o sigui, el tema de la igualtat o desigualtat salarial. Potser comencem, després m'expliques exactament el que fas, però quina és la situació, en general, d'aquesta igualtat o desigualtat salarial?
La situació és que no anem bé. Això és el resum. La desigualtat salarial no està millorant, està empitjorant. La situació a nivell Espanya, comparat amb el context europeu, es manté posició arriba, posició a baix. El problema és que ens comparem amb Estònia, Lituània, per una banda, i per l'altra banda amb Luxemburg. Diem que Luxemburg no té pràcticament diferències a nivell salarial entre gèneres. I Estònia i Lituània tenen gairebé el doble que la situació espanyola. La situació espanyola està més o menys a 20% de diferència entre el que gana l'home i el que gana la dona. Potser 18 o 23 en funció de quin és el salari que poses com a base. Diguem-ne 20%.
20% cobra més la dona que l'home.
Ja quisiera. No, 20% cobra més l'home que la dona. Això vol dir que, per ser pràctics, això vol dir que per cada euro que ganes tu, jo gano
20
cèntims menys.
Bueno, doncs ho sento molt. Ja parlarem amb el teu jefe, que ets tu mateix, em sembla. Però hi ha una cosa que m'ha sobtat del que deies. La situació a Espanya l'has definit molt bé, però has dit empeora, està empitjorant. Clar, això, però això és terrible, perquè una cosa és que tinguem una desigualtat, però si a sobre es va incrementant amb el temps, què has volgut dir empitjora?
El rànquing de... Hi ha moltes dades. Hi ha molts estudis i ningú és concloent. ¿Vale? Dels estudis que han anat apareixent aquests mesos per motiu d'aquest dia del 18 de setembre, el Dia Internacional de la Bretxa Salarial entre homes i dones, surt un rànquing d'igualtat de gènere on hem empitjorat, hem baixat una posició en el rànquing. A nivell de percentatge de diferència salarial, és complicat dir-ho, perquè, repeteixo, Les dades són moltes i no són concloents. Si agafem el Global Gender Gap, Espanya té una bretxa salarial del 28%. Si agafem a Nacions Unides, la bretxa és del 20%. Si agafem el que diu Estatista, la bretxa potser el 18%. Vale? Llavors, és difícil dir exactament on estem, perquè les comparatives no són concloents.
Vale, vale. Llavors, el que ha empitjorat és la posició en el rànquing. Podria
sí,
ser que la
exactament.
Situació a Espanya millorés, però en el rànquing baixéssim. Podria ser, perquè altres
sí.
Milloren més.
Exactament.
Ara, la pregunta del milió és per què? Si fem la mateixa feina, tu i jo, els dos som enginyers informàtics i, a més, som meravellosos i meravelloses, tu i jo, per què tu cobres menys? Per què et paguen menys? O sigui, quin és l'argument per pagar? És que no ho entenc.
Ok, això és una molt bona pregunta i encara la resposta, jo et donaré la meva opinió en base a tot el que sé, però la resposta no pot ser definitiva perquè és un problema social i com tal un problema complex. Una de les raons per qual tu i jo a la mateixa empresa guanyem diferent és que tu has sabut fer valer la teva tasca i jo no. Potser tu has dedicat més temps a fer relacions dintre de l'empresa per tenir més suport, més sponsors dintre de l'empresa que jo, perquè jo acabo de treballar, me'n vaig a casa perquè tinc família. Potser se't ve a tu com més aguerrit, més ambiciós i llavors se't pressuposa una carrera professional fructífera. I potser a mi no se'm qualifica de la mateixa manera. Dintre de la mateixa empresa, potser tot això.
I no pot ser també el famós síndrome de l'impostor o la impostora, o sigui que la dona, de vegades, quan li ofereixen un lloc més alt, no se sent capaç i diu, no? Perquè existeix aquesta posició, també.
Sí, per descomptat. Però aquí vull fer una petita aclaració. Això passa en la meva generació, la teva. Però, per sort, no passarà, i creuen dits, no passarà a les generacions que estan posant. Les de 20, 24, 27, que estan al mercat laboral o estan entrant al mercat laboral i que seran el 75% de la força laboral en 2-3 anys, aquesta generació ve amb una visió de competència totalment diferent. I amb una mica de sort, les dones seran tan capaces de demanar el que creuen just com els homes.
I aquest altre punt que has comentat, que l'altre dia, a l'entrevista de la setmana passada, la Núria Castell, que és la presidenta del Premi Donatic, també va fer menció. Aquest de, bé, la dona diu, no, jo no vull, i me'n vaig a casa amb el temps lliure. Vull dir, aquesta, o tot aquest màrqueting que has definit, que l'home potser es promociona més o fa més relacions dintre l'empresa, bueno, això són estratègies. Per dir, si per comptes de persona fos un producte, estàs dient que l'home és més marketingiano que la dona venent-se a si mateix?
És molt bona aquesta definició. Potser sí, però hi ha dos factors més. Per descomptat, l'home parla... Estic generalitzant. No estic en contra de l'home ni de la dona ni res. Estem generalitzant i això ja sabem que llavors no estic parlant ni de tu ni de mi. L'home en general parla molt. La dona en general fa i procura demostrar molt. Vale? Ja, l'enfoc és diferent. Però hi ha una altra cosa i és... davant d'un repte, com tu ben dius, la dona pot sofrir síndrome d'impostora. Això no ajuda. I a més, hi ha un tema de conciliació laboral, de laboral familiar. Si tenim fills o hem de fer la cura de la família, els descendents, els ascendents o la casa, això està demostrat, les dones són les que s'ocupen. El 80% de les dones fan més treball a casa que els homes. I això és corresponsabilitat del hogar. Llavors, això és convivència i si no es treballa des de casa, da igual el síndrome de la impostora. És que no hi ha temps. Da igual que ell sigui millor en màrqueting. És que no hi ha temps.
Aquesta falta de temps o aquest dedicar-se més a la casa, ella que ell, està passant amb les generacions que abans has definit, per descomptat, però aquestes noves que apuntes, aquestes que avui tenen 24, també tiraran cap aquí o ja són més independents de...
No sóc una experta en això, però el que puc dir és que les de 24 no estan vivint amb els seus, amb les seves parelles.
Sí.
Això és un fet. No, no tenim dades perquè estan a casa dels pares.
Quins són els sectors? Insisteixo molt en el programa de la setmana passada, perquè és que vam basar del mateix, però ho vam centrar en el sector TIC. En quins sectors en general són més notables aquestes diferències salarials?
Mira, justament el sector TIC és el que més paritari és. Quin és el problema? Que hi ha poques dones. Però és el més paritari. De fet, no, no et sorprendrà que els sectors més castigats siguin els sectors de serveis o els sectors més feminitzats. Si et parlo d'hostaleria, et semblarà normal, però si et parlo de serveis financers,
Sí,
la
lògic.
bretxa és 10 punts més que la mitjana global. Si el conjunt d'Espanya està al 20%, en el sector financer està al 30%. I ja si ens anem en serveis tècnics, activitats administratives, serveis auxiliars, la bretxa és el doble, més del doble, perquè és al voltant del 45%.
Què es pot fer des de la teva experiència per realment parlar de això? Perquè són les empreses les que paguen, no? Llavors, què es pot fer de cara a les empreses? Conscienciar-les, donar-los incentius? I una pregunta que després dic ara, perdó. I no hi ha legislació en aquest sentit? Vull dir, la llei no diu que ha de cobrar igual un home o una dona. Però això després. Comencem amb l'empresa. Què està passant a l'empresa? Per què passa això? I com podríem educar, ajudar o incentivar, o no sé com, a l'empresa per intentar arreglar això.
Aquesta té una resposta múltiple. Incentius per les empreses, per descomptat. El tema que... operar en funció de la llei, que és el que hem de fer, ja ho estem fent. Entre cometes. Ja estem fent els registres salarials. Això és fonamental. Mesurar els gaps a les organitzacions és fonamental. I ara et dono un exemple perquè no us quedi com, ah, ja sabem que tenim un gap del 20%, hem de solucionar. Vale. Ara fem matemàtiques. Suposem que tenim una empresa, el 80% són dones. Les dones, diguem-ne que rebran una renta anual del 30% menys que el 20% d'homes que tenim a l'empresa. Com solucionem això?
No sé, sóc jo el que
Clar.
faig les preguntes. Com solucionem això? A
No,
veure.
és que el faig als teus oients, perquè demanen a les empreses que solucionen el gap és la base, per descomptat. Però hi ha una matemàtica que hem de fer. Hi ha una matemàtica que hem de fer. Tinc 100 treballadors, 20 són homes, 80 són dones. De les 80, fem números fàcils. De les 80, totes cobren el mateix i cobren 70 euros l'any. El 20% d'homes cobren 100 euros l'any. Si he d'equilibrar, he de pujar el sou del 80% de la plantilla. Com aguanto? O trec el 20% de la plantilla i ja està, que són els homes. Que tampoc puc. Per què? Perquè tinc problemes, let's say, perdó, diguem-ne, vull tenir problemes de productivitat, perquè tenim, perdona, que m'he desconcentrat, problemes de productivitat perquè faré fora a gent que està treballant i problemes legals, perquè si els despideixo, això té una connotació econòmica. Llavors, tot és diner.
Evident. Mesurem això d'alguna forma. Ara parlaves de 80, estaves donant mètriques, però jo crec que tu professionalment emets o fas un estudi, emets un certificat, un DEI. Sí? Què, explica'ns què és això, què és el que mesureu, com ho feu i quines conseqüències, espero que positives, tingui obtenir o no aquest certificat.
Molt bé. Nosaltres mesurem la gestió, l'eficiència i la maduresa de la gestió en diversitat, equitat e inclusió a les organitzacions. Això vol dir que mesurem la gestió de manera transversal, més enllà de les funcions típiques de l'àrea de recursos humans, més enllà de les dimensions bàsiques de diversitat, que pot ser generacional, discapacitat, gènere, més enllà d'això, i més enllà de la veu sola de l'organització, perquè li preguntem també a les persones que treballen. Amb això, construïm un resultat numèric que permet a l'organització saber en quin moment evolutiu està.
Sí, aquestes tres paraules, pots definir-les una mica? Què vols dir exactament amb diversitat, amb equitat i amb inclusió dintre d'aquest context que estem parlant?
Sí, la diversitat fa referència a totes les característiques distintives del ser humà, que pot ser gènere, raça, creences, orígens, idiomes, vale? L'equitat té a veure amb les pràctiques que garanteixen que tu i jo, frente a una oportunitat, estem en igualtat de condicions. L'equitat és cap a dins de l'organització. I la inclusió fa referència al sentiment de pertinença, diguem-ne d'aquesta manera, de les persones en l'organització. Que jo puc ser qui sóc a l'organització i puc aportar el meu potencial sin tenir que amagar el que sóc.
Molt breument, com feu aquest estudi? O sigui, explica'ns una mica la mecànica. Jo sóc una empresa i ara et truco i vull que facis això.
Perfecte.
Veniu, feu estudis, esteu 10 mesos a casa nostra. Com funciona?
No, no, no. Vale. Et donarem un link, et donaràs d'alta, entraràs a un software, faràs una sèrie de formularis, completaràs formularis. Això et donarà automàticament l'estudi amb resultats, amb suggerències de millora, amb felicitacions on sigui que ho estiguis fent bé i amb una mica de roadmap, de pla d'acció per on començar a treballar per millorar. Si vols anar una mica més enllà i compartir aquests resultats en els teus informes no financers o en les teves campanyes de màrqueting, el que te recomanem és deixar-nos certificar que aquests resultats són reals. Llavors, tu has aconseguit un 85% sobre 100. Nosaltres el que fem és fer una auditoria mediant revisió documental que garanteixi que aquesta és una puntuació real i, per tant, vosaltres teniu l'herramienta per l'eina, perdó, per millorar i, per altre costat, un certificat que diu que realment el resultat obtingut és real.
Vale, està bé. Entenc que la primera fase o la primera avaluació és absolutament... no tenim ni per què conèixer-nos, és una cosa que es fa online, però si vull certificar-ho, llavors sí que hi ha un intercanvi de documents i de tal.
Exacte.
Vale. Llavors, la pregunta és, aquesta certificació, igual que hi ha dins unes, hi ha 10.000 tipus de certificacions, la puc comparar amb una altra... O sigui, és internacional? És una certificació regulada o és vostra exclusivament? Aquest
És
número que
nostre.
deu.
Estem cercant l'aval d'institucions internacionals, però en qualsevol cas s'ha fet tenint en compte la legislació vigent, les normes internacionals i que completés normes internacionals que ja estan més que reconegudes, per exemple, les ISO o els informes de reporting ESG.
Va. No, no, és important que sigui una... No, jo crec que l'eina és interessant. Digue'ns, aprofito, deixo dir la teva pàgina web perquè algú ens està sentint i diu, bueno, jo vull contactar amb aquesta gent. Estem a la ràdio i no puc escriure. Per tant, digue'ns la web teva.
www.beinminset.com.
Bueno, beinminset.com. Vinga, esperem que hagin pres nota i si no, de tota manera, això queda en podcast i es pot rebobinar. Quines conseqüències negatives suposa en l'àmbit social i econòmic aquestes diferències?
Moltes, moltes. Si no comptem amb igualtats de condicions amb les dones, fixa't, un exemple molt simple. Si tu i jo som parella, i tu guanyes més que jo, i tenim fills, i per el que sigui, un dels dos ha de sacrificar la seva carrera professional, si tu cobres més que jo, qui serà el que sacrifica la carrera? Tu o jo?
Sí, tu.
Però ja està.
Pues sí, ja està. Però fixa't, al revés, què passa? Si és ella la que guanya més, i ell no, tu creus que ell la sacrificarà o continuarà volent ser ell? Bueno, això és una pregunta.
Sí. No, no facis posar-me en els teus...
No, vale.
Gràcies.
Vinga, a nivell corporatiu, què s'està fent? Què veus que s'està fent? O a nivell realment per intentar resoldre això?
Quotes que s'estan començant a respectar. Reducció dels gaps dintre de les organitzacions, s'estan fent coses, i s'està començant a mesurar altres coses. Jo vinc de negoci. Jo sóc incapaç de donar-te una conclusió si no tinc dades de base que contrastades. I s'està començant a fer això. S'està començant a mesurar per millorar.
Queda poc temps, ens queden 2 minuts de programa. Què podem fer d'ara endavant per intentar arreglar això entre tots plegats i quin és, aprofito la pregunta, el pronòstic de futur? Com veus que això, què creus que passarà amb tot aquest tema?
Què podem fer com a organitzacions? Medir, mesurar, millorar. Això, bàsic. Com a persones individuals, hem de posar totes les iniciatives socials que impulsen als sectors que de rendes més altes, les nenes a les STEMs, per exemple.
Sí.
I com a educadors, com a referents, eliminar els estereotips de gènere.
Sí,
vale?
Sí, sí. Això és el més difícil perquè els estereotips formen part de la cultura i els medis no ajuden gaire a canviar-ho. Però, bueno,
és que ara sí. Però que visibilitzar aquest tipus de programes com el teu, visibilitzar això ajuda. I el futur que ens depara, jo confio molt en el que estem fent i confio en les noves generacions, en aquests professionals de 24 a 28 anys que estan entrant al mercat laboral i que el canviaran.
Bé, i ara ja sí, per acabar el programa, m'agradaria que donessis un consell final a aquestes dones que estan sentint el programa o no que els sentin, que realment estan en aquesta incòmoda situació perquè, a més, els hi fa mal de saber que es mereixen el mateix que l'altre però estan cobrant menys. Què els hi diries?
Parleu, demaneu el que valeu. I si teniu dubtes, cercar ajuda. Però heu de pedir el que creieu que és just.
Bé, Laura, doncs ara sí hem arribat al final. Crec que ha estat molt interessant. A mi m'ha interessat, espero que tots els nostres oients també. I com dic sempre que faig una entrevista d'aquest tipus, en situacions canviants, d'aquí uns mesos, 6, 10, tornem a parlar per veure si realment hem millorat o perquè ens expliquis com està llavors la situació. Res més. Gràcies.
Moltes gràcies, Tomàs.
Bé, i això ha estat tot per avui. La propera setmana més.
És digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.